COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez i ja estàs en companyia de Rere en Cope des de Lleida. 12 i 20, divendres, portes d'un nou cap de setmana, 27 de març del 2020, que en la majoria dels casos, no tothom, que hi ha gent que segueix anant a treballar, fins i tot en cap de setmana, però en la majoria dels casos el viurem a casa, que és on hem d'estar. Jo em quedo a casa, el hashtag aquest, l'etiqueta aquesta de les xarxes socials en el que ens estan recomanant. Jo em quedo a casa. En fi, deixeu-me que avui parlarem, evidentment, del dichós Covid aquest 19, del coronavirus, de les xifres i tot plegat, però començarem per una altra cosa. Vam parlar amb el Pere Roquer ahir i ja ens va alertar, igual que l'Armando Álvarez, de que ull aquesta nit, ull aquests dies, que estan baixant molt les temperatures, a veure si tindrem una gelada. Doncs aquesta nit ha gelat. Aquesta nit ha gelat i això pel territori doncs és una informació importantíssima, perquè veurem fins on arriba l'afectació. És d'hora dir-ho, però ha sigut una gelada, una gebrada generalitzada. Veurem fins on arriba tot plegat, però això, repeteixo, és una informació força important, almenys per les comarques de Lleida, i com que estem fent ràdio des de Lleida, evidentment, així t'ho destaquem. Evidentment, també parlarem de l'evolució dels contagis i de les recuperacions. Avui parlarem amb un metge, que és metge de capçalera, metge de família, en fi, digueu-li com vulgueu, del CAP de Torrefarrera, i amb ell parlarem dels símptomes, de què d'estar atent i, sobretot, desmentir històries, perquè ens envien tantes històries, tants vídeos, tants àudios, tantes imatges. Tothom en sap un munt i tothom et diu el que has de fer i el que no has de fer. Doncs jo prefereixo que m'ho expliqui un metge. Us ho dic sempre. Aquí, informació veraç, sempre, a COPE. Potser tardem una mica més, però el que fem és, mira, doncs en aquest cas, truquem amb un metge i li preguntem, escolta, què hi ha de cert amb això? En què m'he de fixar? En què, de moment, no cal que em fixi? D'altres històries. Avui un metge, d'aquí uns minuts, aquí amb nosaltres. El Melo Malo, amb l'Andrea Rodríguez. Trucarem a la redacció del diari La Mañana, que em sembla que ja és l'únic que segueix estant presencial a les instal·lacions del diari La Mañana. A partir de la una, al migdia de Lleida, parlem de cinema i de sèries. Sí, estem a casa, però tenim televisió, tenim internet, i hi ha opcions gratuïtes, opcions de pagament per seguir tenint doncs cinema i sèries a casa. A veure la Laura, que ens explique a què s'ha enganxat i a què no. I també avui fa 2 setmanes que van tancar les escoles. Avui ja fa 2 setmanes que van tancar les escoles. Segons com ho miris, el temps passa molt lentament, però segons com, passa molt ràpid. 2 setmanes sense escoles. Avui ens colarem en una casa d'una família a Lleida, una família, doncs, mitja em refereixo, doncs, que té canalla, que tenen 2 fills i que estan tots confinats a casa, com ha de ser, com s'ha de fer. I li preguntarem al fill gran, que té 8 anys, pues, escolta, com ho porta això? I si sap per què estem tancats? I què hem de fer i què no hem de fer? I quin és el seu dia a dia? I després parlarem amb els pares, perquè ens expliqui també, escolta, com ho porten. Jo crec que els nens ho porten molt bé i els grans, doncs, hi ha moments que ho portem com podem. Però veurem, ens colarem a casa d'una família de Lleida. I abans d'arribar a les 2, l'Espai Groc, avui Dia Mundial del Teatre, no ho hem d'oblidar, parlarem amb la Marta Salla i també amb la Puri Terrado, perquè hi havia el previst, bueno, crec que hi ha previst, no sé si s'haurà anul·lat o no, el concurs de piano Ricard Vinyes, que ja sabeu que és també una cita importantíssima a les nostres contrades. Abans, però, anem a parlar del temps. Va, que estem a 11 graus a la ciutat de Lleida. Com dèiem, avui ha gelat aquesta nit. Connectem amb l'Observatori Meteorològic de Lleida, amb l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Ha gelat aquesta nit,
sí,
oi?
Sí, sí, ha gelat i hem publicat en el Twitter les dades. Jo espero, confio en que no hagi fet molt mal, per la senzilla raó de que això no l'hauria de el Pere Roque, no?
Sí, sí, sí.
Perquè les temperatures no han baixat molts graus per sota de 2, sota 0. Em sembla que el fruit quallat es glaça a 1,1 sota 0, que és el moment més sensible de l'estat fenològic dels arbres, y en algunas comarcas, como por ejemplo Alcarràs, yo mira concretamente Alcarràs, bueno, he visto todas las estaciones automáticas de la plana de Lleida, y claro, Alcarràs está muchas horas sota cero, pero no me sale un pic de dos sota cero. Esperem que potser les fondalades haurà glaçat més, perquè on estan les estacions no vol dir tot arreu, però s'ha mogut entre 0 graus i 2 sota 0. Bueno. Si hagués sigut 4 o 5 sota 0, com ha passat al Pirineu, als valls del Pirineu han arribat a 5 sota 0, al cim de les muntanyes molt més sota, però allí no hi ha tants conreus. Al Pirineu sí que s'ha pogut carregar els pocs arbres fruiters que n'hi ha, i que n'hi ha, És a dir, doncs...
Sí.
Esta glaçada avui, me sembla que ha sigut un aperitiu, perquè malauradament, tot i que el cap de setmana tenim una pausa, el cap de setmana podem dir...
Explica'm la previsió, que sé que ve moguda.
Ve moguda perquè és que cada dia és diferent de l'anterior. No, en el cap de setmana tenim una pausa, amb núvols, més sol pel matí, més núvols a la tarda, però acceptablement no glaçarà ni dissabte ni diumenge. Glaçaria al Pirineu, evidentment, a les cims, a les valls, al fons de les valls, sí, però glaçades moderades o fluixes. En la plana de Lleida no glaçaria ni dissabte ni diumenge, amb un repunt de les temperatures de cara a diumenge, fins i tot arribarien a 18-20 graus en algun moment de la tarda, el diumenge, per desplomar-se, i aquí és on ve lo fort, la propera setmana. Cada divendres surt el Centre Meteorològic Europeu, pues, dona unes previsions, però tota Europa són molt generals, molt generalistes, però clar, quan ve que aquest mapa hi ha blau fort, de 3 a 6 graus de mitjana durant tota la setmana, per sota de lo que seria normal, quan estem acostumats a que el canvi climàtic los teníem per sobre de lo normal, doncs vol dir força. Però després, ampliant la resolució a dilluns i dimarts i dimecres, estos 3 dies seran claus.
Espera, que aquí pot venir la notícia, sobretot la nit de dilluns a dimarts.
La notícia, fins i tot, ara haurem de concretar-lo el dilluns al matí.
Molt bé.
Perquè el dilluns al matí encara podria ser que no gelés, dilluns al matí no. Però a partir de dilluns, a partir de migdia, n'hi ha un important descens de les temperatures, un augment dels núvols i un descens brutal de la cota de neu. La cota de neu tant de final de dilluns i dimarts se podria desplomar, jo estic parlant 100, 200, 300 metres, és a dir, que podria nevar en alguns punts de la plana de Lleida, tot i que de manera, al millor, testimonial. No crec que sigui ninguna gran nevada.
Això
s'haurà de precisar, perquè queden molts dies, encara que estiguin a divendres, la precisió d'una nevada, com molt, la pot anticipar 24 hores d'antelació.
Armando, si m'aixeco el 31 de març a Lleida, amb la situació que tenim, i una mica emblanquinada a Lleida, de veritat que això ja és el sumum de tot,
Sí. Tot i que si neva, tampoc se desplomaria tant la temperatura.
Correcte.
Però sí que n'hi ha previsions.
No, l'estampa, l'estampa.
Que podia arribar a 1 sota 0. Bueno, a 1 sota 0 encara aguanten. I hem de veure aquesta final de dilluns, matí, del dia 31, en què n'hi ha un gran desplom. Les temperatures màximes, per suposar, desplomades 12 graus. Podien tenir 5 o 6 graus de màxima entre final de dilluns, dimarts, dimecres. Ara divendres encara és de mal dir perquè queden 3 o 4 dies i la precisió no és molt gran, però sí que ens ve una gran davallada de temperatures, sobretot de dilluns a dilluns de la propera setmana.
Molt bé.
Ens haurem d'abrigar...
Sí, m'has fet tornar a treure l'abric de l'armari, però bueno, què hi farem?
És una mica tardana en les dates, però alguna vegada ha passat.
Sí.
Ja miraré jo que els anys 70 sembla que va nevar dos vegades a la ciutat de Lleida a la dècada dels 70, dos vegades a l'abril.
A l'abril.
No s'ha vist gairebé ja fa molts anys, de la dècada dels 70.
Armando.
Del 72.
Armando, escolta, que tinguis bon cap de setmana. Parlem dilluns
igualment.
I m'expliques
molta
històries.
Molta salut a tothom, sobretot. Però
igualment.
Sobretot, qualsevol cosa se pot superar. I hem de focalitzar-lo en la salut i en les mesures de seguretat.
I tant que sí.
Cuida't. Concretament.
Una abraçada.
Gràcies. Bon cap de setmana. Adéu.
En fi, nosaltres, cap a l'actualitat informativa... Mira que si neve, mira que si neve.
COPE Lleida. Estàs informat.
Aviam, l'estampa ja seria la pera, tenint en compte tota la situació. Que no es pot baixar al carrer, que ho dic així, que ara ens en riem, però cau aquí una nevadeta de res, d'un dit o dos dits, que al migdia ja està desfeta, que no es pot baixar al carrer a fer guerres de neu, que estem tancats a casa. Que a vegades potser, com que la situació és diferent, ho podem oblidar. En fi, va, ens ho prenem amb bon humor, perquè si no, malament anem. Escolteu, el que us deia, anem a obrir avui l'informatiu amb aquesta informació
ens oblidem un moment del Covid-19 i és que els productors de fruita dolça estan en alerta després de la gelada d'aquesta matinada que ha afectat de forma generalitzada el Segrià, la Noguera, el Pla d'Urgell i zones de l'Urgell i les Garrigues, segons el president de Saja Lleida, el Pere Roque. En el cas de l'Horta de Lleida, la temperatura, com dèiem, ha començat a caure de manera important a partir de 2:15 de la nit i ha anat disminuint d'una forma sostinguda fins passades les 5 del matí. Durant aquest interval, la temperatura ha oscil·lat entre els 1,5 graus negatius i els 2,5 graus negatius de mitjana, arribant a puntes, com ens deia ara l'Armando, de menys 2,5, menys 3, però puntes molt temporals i molt concretes, en zones molt profundes. Pere Roque assenyala que caldrà esperar a les properes hores per avaluar els danys que pugui haver tingut els arbres fruiters, perquè ja sabem que estem en una època del cicle dels arbres fruiters molt delicada. Veurem aquests propers dies com ha anat la història. I ara sí, les xifres del dia. El Departament de Salut ha confirmat que en les darreres hores han mort 2 persones amb coronavirus a les comarques lleidatanes, una a la regió sanitària de Lleida i l'altra a la de l'Alt Pirineu i Aran. Amb aquestes ja són 22 les víctimes mortals com a conseqüència del Covid-19 a la demarcació. Així mateix s'han confirmat 33 casos positius nous que eleven a 352 el nombre de persones infectades pel coronavirus. Actualment, 206 persones es troben ingressades en centres hospitalaris de Ponent, Alt Pirineu i l'Aran, de les quals 37 estan a l'UCI. Cal destacar que aquest dijous passat, ahir, han estat donades d'alta 2 persones i ja sumen 26 les altes acumulades a la demarcació de Lleida. Per cert, que la vicepresidenta segona de la Diputació de Lleida i alcaldessa 2 de Balaguer, Estefania Rufac, està hospitalitzada al donar positiu en coronavirus. Va explicar que fa 12 dies va començar a presentar símptomes i va decidir aïllar-se. Va passar uns 3 dies a l'Hospital Arnau de Vilanova i ahir mateix la van traslladar a la Clínica Montserrat. Estefania diu, assegura que es troba bé i que de moment doncs, ho està portant bé. També recordem que ha mort l'exalcalde de Camarasa, Josep Vendrell, i el municipi li retrà avui homenatge, i que també, i ja ho hem dit abans, hi ha hagut aquesta primera mort a la Vall d'Aran, i el primer edil de Naut Aran ha sortit de l'UCI. Per cert, que jo em quedo a casa, això ja ho tenim clar, no? Ens ho han dit per tot arreu. O sigui, aquí no podrem dir que és que no ho sabia. Doncs els Mossos d'Esquadra han hagut de denunciar 95 persones a la demarcació de Lleida ahir dijous, per no respectar el confinament. Parlo de tota la província de Lleida, però 95 persones, que si ho sumem a les tantes més de la Guàrdia Urbana a la ciutat de Lleida, o és que tenim taps a les orelles i els ulls tancats, o no puc entendre. Aquesta sensació de que, com que estic bé, no passa res, no passa res, escolta, que jo baixo un moment, aquesta sensació és la que fa que segueixin havent positius. És aquesta. A més, ja sabeu que jo m'infecto ara i segurament fins d'aquí molts dies no començaré a tenir símptomes si és que en tinc. Però de moment encomano. Puc encomanar la malaltia. I és aquest el problema dels positius. Hem de tenir paciència i tenir clar que jo em quedo a casa, que ens hem de quedar confinats a casa. Portem... El diumenge farà 2 setmanes. Tot just farà 2 setmanes el diumenge. Per tant, per aquí anirà la cosa. És a dir, 2 setmanes és el que han dit els experts, entre 14 i 21 dies és el que pot estar en incubació el virus. Per tant, aquesta setmana vinent, la que ve, avui és divendres encara, la vinent és quan hem de començar a notar els efectes d'aquest confinament, si és que ho hem fet bé. Que segueix havent força gent que va anar a treballar i força gent pel carrer passejant una i una altra vegada el gos, amb grups, etc, 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 que ens ho han dit per activa, per passiva, per la ràdio, pels diaris, per la tele, per internet, a les xarxes socials, al WhatsApp, a tot arreu. No val això, des que jo no ho sabia. No val això. Per cert, que un recent estudi de la Universitat de Lleida diu que les dones presenten més ansietat social que els homes davant del coronavirus. La Càtedra d'Innovació Social de la Universitat de Lleida ha dut a terme una enquesta telemàtica a 550 persones. Per cert, que l'aeroport de Lleida Alguaire s'ofereix com a aparcament pels avions aturats. L'emergència sanitària pel coronavirus obliga moltes aerolínies a reduir operacions durant uns mesos i, doncs, és una altra manera per donar-li sortida a l'aeroport de Lleida Alguaire. Nosaltres fem tot seguit una pausa i de seguida ja contactem amb el nostre metge de capçalera per explicar què és cert i què no és cert.
Hola, jo sóc la Noemí, l'administradora de l'emissora. I tot i que tenim por, i és normal, però seguint les recomanacions que ens donen i quedant-nos a casa, no dubto en que tot anirà bé. Nosaltres, des de la ràdio o des de casa, estem aquí per informar-vos, per fer-vos companyia, intentant ajudar els nostres oients i els nostres clients en tot el que puguem. Gràcies, perquè sabem que vosaltres també hi sou.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I molts ens heu demanat, escolta, fer una trucada amb un metge perquè ens parli, doncs, del que ens ha de parlar, és a dir, de símptomes, però que ens ho digui un metge, perquè aquestes històries ja que ens envien, que llegim, que mirem per tot arreu, sobretot per a través de cadenes de WhatsApp o de xarxes socials, doncs al final ens acaben confonent a tots plegats, i perdem de vista, doncs, la realitat, que evidentment estem davant d'una pandèmia, això ho ha dit la OMS, l'Organització Mundial de la Salut. És un virus que afecta principalment el sistema respiratori, però a partir d'aquí anem a saber els símptomes, quins són, què he de fer si detecto algun símptoma i sobretot, doncs, a on me pot atacar. Però sobretot, abans de tot això, la prevenció, que sempre és millor, això ens ho deien quan érem petits, és millor prevenir que curar. Per parlar de tot plegat, avui contactem amb el Raül Rodríguez, és metge de família, metge de capçalera. Raül, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
Escolta, primer de tot, estàs bé?
Molt bé, estic, feliçment, gràcies a Déu, estic molt bé.
Molt bé. Per cert, res, una curiositat, metge de família o metge de capçalera, què t'agrada més?
Bueno, és igual, metge de família, metge de capçalera. Jo crec que tenim la figura de metge de capçalera més que res perquè és on ha d'acudir el pacient, que ja te'ls coneixes, que ja de fa anys que els coneixes, i aleshores, o sigui, és clar que tenim aquest concepte, diguem.
Sí. Raül, primer de tot, tu estàs treballant, estàs en un centre d'atenció primària i, per tant, suposo que se us hauran incrementat les visites amb gent que ve o alarmada o perquè té algun símptoma concret de respecte al coronavirus, em refereixo?
Sí, o sigui, a veure... bàsicament és que, bueno, jo estic aquí quan treballo al consultori Torre Ferrera, no? I aleshores bàsicament és que els pacients han de trucar, no han d'anar al consultori per els símptomes que tenen.
Molt bé. Anem a fer recapitulació. És a dir, això és un virus, primer, no una bactèria. Per tant, tots aquells missatges que ens envien, escolta, que tranquil, que menja aquest aliment, que això mata bacteris i tal, ja primer error. Això és un virus, no una bactèria. A quins símptomes ens hem de fixar?
Bàsicament, quatre símptomes. Febre, que no baixa amb res. Quina febre, quina temperatura? Per damunt de 37 i mig, i que sigui una febre constant. No és això de que me prenc un paracetamol, me baixa, me torna a prendre tal, no sé què. No, febre constant, per exemple, una evolució de 4 dies. Segon, mal de gola. O sigui, un dolor que a vegades fins i tot no et deixa engolir els aliments, no? Ni empassar, i una sensació d'ofec. Després, estornuts, no? Estornuts freqüents, sovint. I per últim, no, una dificultat respiratòria. Això que te quedes sense aire i que has de fer un treball més acurat, diguem, o més intens per poder respirar. ¿vale? Però bàsicament el pacient quan ens està trucant pues, o presenta una febre o presenta un mal de gola o presenta estornuts. Bàsicament són aquests tres símptomes inicials els que ens refereixen als pacients.
Clar, aquí es barreja, suposo, la persona que es refreda, que és que sembla que ara les altres malalties hagin desaparegut, però una persona avui en dia pot seguir refredant-se el refredat comú. I les grips, no?
Tots, sí, bueno, les grips ara ja bàsicament ha passat la temporada, però bueno, bàsicament són els refredats, efectivament, com tu dius, però també pot ser una amigdalitis aguda.
Ah, correcte.
I aleshores que també provoca febre alta, o poden ser qualsevol faringitis o alguna otitis. Per això s'ha de fer bé un anamnesis, o sigui, una història clínica del pacient molt acurada per saber per on encaminar.
Per tant, si teniu algun d'aquests símptomes, primer, abans de moure'ns de casa, anem a fer la consulta per telèfon. Truqueu al vostre
sempre,
CAP o als telèfons que han habilitat, el 112,
sempre.
El 012, el 060...
061.
I el 061. Fem una trucada.
I bàsicament, sobretot si han tingut contacte. Contacte amb persones que ja estan, que són positives.
Clar.
O que s'han anat, diguem, de viatge, o el que sigui, o no se'n recorden, no? No se'n recorden, no? I aleshores, sobretot, el contacte també és bàsic, És bàsic també per referir aquests símptomes. Si aquesta persona diu no, tot i que hi ha excepcions, perquè estan donant casos de no, si jo no m'he hagut d'aquí, si jo no m'he mogut d'allà, no sé què, i pum, és positiva.
Clar.
El virus està per tot arreu.
Sí, sí. Doctor, les persones que s'han recuperat, que cada vegada n'hi ha més, afortunadament, queden immunitzades, poden ja anar alegrement o han de seguir tenint cura?
No, han de seguir amb cura durant almenys dues setmanes més. O sigui, no és això, bueno, jo ja soc negatiu, viva la vida, exactament, etcètera, etcètera. No, s'han d'esperar 15 dies més, per poder desenvolupar una vida normal.
Ajà. O sigui, quedar-se a casa.
S'estan donant rebrots, per així dir-ho.
Ah, caram. És veritat, això ens arriba des de la Xina, per exemple, i a veure si aquesta vegada doncs, ho mirem en perspectiva, perquè, mira, és com viatjar en el temps, és a dir, que hi tenim dos països que van avançats a nosaltres i ens poden servir per veure pues, aquestes tendències, no? Aquestes històries. Fins ara no hi pensàvem amb els recuperats, ara també hi hem de pensar.
Correcte, precisament, per això ho dic, perquè jo és que m'estic fixant tota l'evolució que hi ha hagut a la Xina, tota l'evolució que hi ha hagut a Corea, i dic, bueno, pues ara no es vindrà això, ara no es vindrà l'altre. O sigui, molts s'han de girar les coses perquè no continuem en la mateixa tendència. Lògicament aquí, fins i tot, o sigui, la tendència és molt més elevada, no?, de casos, diguem, no? La incidència de casos és molt més elevada i sobretot el personal sanitari, pues, que som els primers, personal sanitari afectat, un 14%, més que Itàlia, que té un 8%, i més que la Xina, que té un 4%.
Anava a preguntar, mira, ara que has dit això, de moment aneu sobrats, no?, però aneu bé de material, espero.
Pues no, precisament és el que ens falta a tot arreu.
Clar.
I sobretot als hospitals.
O sigui, aquest 14% té una característica comuna, que és segurament la falta de material.
Exactament, perquè clar, són pacients que arriben, que no saps el que tenen, i clar, ja t'has posat en contacte amb ell, no? I potser penses que és una pneumònia, i aleshores però no tens mascaretes, no tens els equips adequats, els equips de protecció individual, que consta d'una bata com cal, d'una mascareta com cal, d'ulleres, d'unos guants, etcètera, etcètera. I aquest material pues, ha faltat. Aleshores, aquesta ha estat la pitjor incidència d'afectació en el personal sanitari. Un 14% ja en tenim.
No, no, és altíssim. Doctor, anem a parlar de prevenció, va, perquè ara han parlat de gent amb símptomes. Anem a evitar tenir aquests símptomes, és a dir, anem a evitar tenir-ho, que és el tema de la prevenció. N'hi ha un claríssim, que és que avui en dia, a més, amb les xarxes socials, doncs ja li han posat hashtag i tota la història, que és queda't a casa.
Correcte. Queda't a casa, no surtis i, sobretot, recomanació. La recomanació és per tothom, però sobretot les persones grans, diguem, que són les persones pues, que estan més exposades perquè el seu sistema immunitari és més dèbil, lògicament, amb l'edat, tot disminueix en les persones, grans, no? I un d'ells és el sistema immunitari. Per tant, o sigui, la consigna quedat a casa és primordial.
Rentos a les mans.
Després,
però això fa molts anys que ens ho diuen els metges. Les mans netes sempre.
Sempre. Però bueno, lo estem fent ara perquè ja ho notem, de manera ja gairebé compulsiva, de que toques alguna cosa i dius, m'haig de rentar les mans. Això ho hem de fer d'una manera compulsiva, és a dir, qualsevol cosa. I bàsicament amb sabó. No cal a vegades les solucions hidroalcohòliques, perquè el sabó és el que mata el virus. Per què? Perquè jo les explico als meus pacients, no?, que el virus té una membrana que és de greix, no? I aleshores els explico, sabeu aquell programa o aquell d'això d'un producte, del Fairy, d'un sabó?
Ah, sí, correcte, no? Que amb una gota la posava al mig de la taca de greix, sí senyor.
Exactament, no? Doncs pues és el mateix, el sabó destrueix la capa de lípid, de greix que té el virus i ja està, destruït. Clar.
Doctor, a part del quedat a casa, higiene, rentar les mans, la gent que estan confinats a casa, suposo que també fer una bona ventilació de la casa, mantenir-se actiu, menjar bé, estar saludable, tot això ajuda.
I rentar el terra amb lleixiu, cada dia. No vull dir que ho facin a cada moment, però cada dia pues, ho han de fer amb lleixiu, és important. Que per ser ahir vaig anar a un supermercat d'aquests, a una superfície comercial, i no n'hi havia lleixiu.
Vale.
O sigui que això és bo.
Bueno, sí, correcte.
És bo en el sentit que la gent
no està comprant.
No en el sentit que no n'hi hagi, que ja suposo que reposarà avui.
Clar. Suposo que hores d'ara, doctor, aventurar-se... Perquè ara és veritat que tothom entenem de corbes, també, això de la famosa corba, de tal. Suposo que a hores d'ara segueixen bastant aventurat a fixar una data per dir, mira, ara estem a dalt de tot, a partir d'aquí comencem a baixar.
Bueno, totes les corbes que nos expliquen, nos han explicat a la televisió, en tots aquests missatges que nos arriben, etcètera, gairebé jo no m'atreviria, diguem, a donar un pronòstic de quan començarem, quan hem arribat al cim, no?, de la corba, no?, ja avui crec que ja estaven dient que si començaven ja les tendències, que s'avisorava, diguem, o sigui, en el sentit de que mira, ja comencen i tal, fins i tot me va arribar a mi pues, un vídeo, un àudio, em sembla, de l'Hospital Puerta de Hierro, que semblava que la tendència començava, però clar, comença, però és que són milers i milers d'infectats.
Sí, sí, és un problema.
I hem de tenir en compte també les persones que s'estan recuperant,
Sí, 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 correcte.
Al començament, que n'hi ha 5.000 i escaig, de persones que s'estan recuperant, el qual també és bo.
És molt bo.
Pues mira, no les ha afectat, bueno, les ha afectat, però ja s'estan recuperant. I això és bo i positiu i l'hem de remarcar.
Doctor, jo ho deia ahir, totes les comunicacions que rebem a través de missatges de WhatsApp, de xarxes socials, que si els hospitals, que si està desbordat, que si ara ja no m'agafaran, que si em moriré, que si, escolta, posa't un mitjó a davant del nas i pots sortir i estàs protegit. Totes aquestes històries hem de ser especialment cautelosos amb tot plegat, suposo, i a més, veiem sentit comú, evitar històries.
Bueno, l'hospital Arnau està desbordat completament, les unitats que hi havia per especialitats determinades, pues ara són UCIs, les plantes, fins i tot, o sigui, de l'hospital, pues estan plenes de malalts, o sigui, estem desbordats completament. Això és veritat. Ara, tots aquests missatges que no s'arriben, que si tal, Pasqual, jo me lo prendria amb cura. Jo a mi quan m'arriba una cosa d'aquesta, jo el que faig sempre és comprovar.
Correcte.
En el cas de que la volgués reenviar, i si comprovo que és un bulo, pues ho fico també. És un bulo,
clar,
el que sigui.
Clar. Doctor, si jo cada matí m'aixeco, omplo els pulmons d'aire, els aguanto 10 segons... I no toca amb molèstia,
no,
ja està,
bulo,
o no?
Això és un bulo, això és un bulo.
Ho dic perquè és que això m'ha arribat per tot arreu, a mi.
Ho sé, però això és un bulo també i està comprovat. També.
Correcte.
No serveix. Com tampoc serveix que diuen que l'ibuprofè també és dolent.
Precisament,
és, precisament, exactament, empitjora. Precisament hi ha quadres, ja per dir que m'ha arribat, i que justament m'acaba d'arribar fa 2 hores, de que precisament els corticoides, depèn del tipus de malaltia que tingui, poden anar bé. Sí, i també s'estava dient que no anaven bé. Bueno, he de comprovar si aquest àudio és bo o no és bo.
Molt bé, escolta, el personal sanitari que està treballant amb tu, tot plegat, com ho porteu? Pues mira, com anem d'ànims?
També estem, bueno, d'ànims, aquí nos movem a cada moment d'ànims, a cada moment estem junts, estem fent una pinya, perquè hem de treure endavant això.
Sí.
Som forts, i aquest virus no podrà amb nosaltres.
I per acabar, doctor Raúl Rodríguez, cada dia a les 8 del vespre t'emociones?
Pues sí, la veritat que sí, i des d'aquí vull agrair a tota la gent que nos aplaudeix als balcons, i que la veritat que és un estímul per poder continuar amb aquesta lluita contra el virus, que mira el que està provocant, una pandèmia ha provocat. Sí. És a dir, o sigui, tants pressupostos, i perdona que faci aquest incís,
sí,
tants
sí.
pressupostos que se dediquen al Ministeri de Defensa amb tots els respectes, que si tanques, que si armes de no sé què, que si nuclears, etc. I ve un bitxito de no res i mira el que està provocant.
A veure què aprendrem de tot això.
Home, d'aquí sortiran fins i tot tesis doctorals.
Bueno, a veure. Doctor Raúl Rodríguez, és metge de capçalera al CAP de Torrefarrera. Escolta, moltíssimes gràcies per atendre'ns i enhorabona per la tasca que feu.
Moltíssimes gràcies, i des d'aquí vull enviar una salutació a tots els meus companys, sobretot als que estan a l'hospital, Arnau de Vilanova, que estan fent una tasca molt dura, igual que els de l'Hospital Santa Maria, que estan fent una tasca molt dura, molt feixuga, i molts ànims, que d'això ens en sortirem.
Clar que sí. Gràcies, doctor.
Moltes gràcies també per la vostra col·laboració, i la difusió. Moltes gràcies.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ja ho sé que les coses estan molt aturades, molt, moltíssim. A nivell presencial, a nivell de xarxes, déu-n'hi-do com s'està reinventant la gent, però és divendres, portes del cap de setmana, i jo sense els estons i sense la connexió que fem amb l'Andrés Rodríguez, redactor en cap del Dia de la Mañana, doncs per mi no és divendres. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Oye, estem connectant amb... O sigui, a l'Andrés no l'estic trucant a casa perquè és, dels pocs, o el único, ja, de la redacció del Diario La Mañana que vas a trabajar.
Sí, soy el único, estoy aquí, el último mohicano que siempre he sido, soy el que llevo todos los años aquí, y bueno, pues alguien se tenía que quedar aquí controlando, claro, al no haber más compañeros no hay tampoco ningún riesgo de contagio.
Claro, como no, te pasa como a mí.
A mí mismo, sí. Exacto, nos contagiamos a nosotros mismos en todo caso.
Bueno. En fin.
A mí me contagian los virus de los ordenadores, porque es que van más lentos, de verdad, no bueno, debe ser, porque está todo el mundo enganchado.
Claro, es que hoy en día, oye, y que aguanten así, porque es verdad que hay momentos del día que puede uno estar a ser colapse, encara que la xarxa general aguante, però ull, vull dir que no ens posem nerviosos. I sobretot racionalitzem una mica les coses. Que hi ha gent que, com està en casa, pues, oye, voy a descargarme de todo. Aviam, racionalitzem-ho, vull dir que a través d'internet van moltes coses, d'informació i d'oci, tot plegat. Oye, vamos camino hacia la una, Andrés, en un minuto vamos a recordar, por desgracia, cosas que se están cancelando.
Bueno, mira, el concierto de Sopa de Cabra de hoy, que se tenía que hacer en Ayetza, ya tiene fecha, será el día 14 de noviembre.
Ajá.
Luego teníamos el sexto Addictes Fest de Tárrega, que se hacía el 4 de abril, ya también hay fecha para el día 24 de octubre. El Talar Music Experience, que habían suspendido a la Tori Spark, que estaba hace una semana, ya tiene fecha para el 23 de mayo. Y el Padre Rock, que se hacía mañana, también está cancelado sin fecha todavía por decidir. El Macot también está, el Macot Rock de Alguaire también, lo más seguro que será en septiembre. Y el Caliqueño Rock, que de momento no se plantea suspender el Festival de Lluneda, porque como es en junio, confían en que ya esté todo normalizado.
Bueno, tienen tiempo, de todas maneras, para decidir. Aquí lo que puede pasar es que el resto del año, y con temperaturas, con los meses con temperaturas decentes, haya un overbooking de festivales, de conciertos, porque los que estaban ya ahí, más los que se están moviendo a esa zona. Pero bueno, veremos cómo va todo. Andrés, vamos con el Melo Malo, que lo podéis seguir leyendo en las páginas del periódico La Mañana, que además a través de internet lo podéis conseguir de manera gratuita, www.lamañana.cat con NY, lamañana.cat, y allí lo podéis descargar de manera gratuita cada día todo el periódico sin restricciones. Buscar en las últimas páginas, que ahí está el Melo Malo. A ver, el Melo Malo de esta semana, a ver.
Nadie se hubiera imaginado nunca que una película de ciencia ficción se convirtiera en realidad como la que estamos protagonizando todos. Por más vueltas que le demos a la cabeza, ahora más que nunca toca achantar y arremeter con el máximo de optimismo la pesadilla que tenemos que soportar, nunca ajenos a ese temor de caer en las redes del mal. Por eso, organizarse una rutina o evitar leer o ver noticias todo el tiempo son algunos de los trucos para sobrellevar el confinamiento de forma positiva. Además, es preciso prevenir de los muchos bulos que se distribuyen sin perdón. Las redes sociales deben servir para lanzar comentarios positivos y siempre esperanzadores. El tiempo de encierro puede dar mucho de sí, desde poner en orden la casa que suele estar patas arriba, a escribir un libro y leer unos cuantos, o escuchar más música a fin de descubrir nuevos artistas. Todo eso siempre sin olvidar de hacer un poco de ejercicio, aunque sea bailando. Quienes sí han visto la oportunidad de promocionar su trabajo a través de las redes sociales son algunos músicos, ya sea vía streaming o incluso con actuaciones en vivo desde la terraza. Por ejemplo, el sobrino del Diablo se ha sincerado con su público diciendo que desde 2002 vive de sus conciertos, y al no tener ninguna entrada de dinero extra aparte de ellos, para sobrevivir hace 3 conciertos por semana en Instagram a taquilla inversa, y cada euro recibido lo agradecerá profundamente. Otros músicos aprovechan la inspiración para lanzar himnos esperanzadores, mientras otros se concentran en sus futuros trabajos, dándoles las últimas pinceladas. La sociedad está concienciada de la situación, y creo que se ve con fuerzas para aguantar este aislamiento social. En otro orden de cosas, también es cierto que unos son más afortunados que otros, ya que no todos los habitantes disfrutan de una casa en condiciones con jardín o simplemente un buen balcón donde echarse un garbeo. Los hay que lo tienen más crudo al no disponer de un espacio mínimo de recreo, y la sensación de estar atrapado por 4 paredes incrementa el agobio. En cualquier caso, son tiempos de controlar la mente y no dejar que el abatimiento pueda con nadie. La música es un arma excelente para el combate, y si es enérgica, ayuda más. ¿Dónde vas ahí si no sabes nada tuyo? ¿Qué va a ser de ti cuando dejes este mundo? Buscarás perdido un lugar tranquilo, hallarás oscuro y habrá castigo. Supongo que habréis adivinado que me estoy refiriendo a Aleño y su vitalista tema Castigo. ¡Oh, yeah!
Oye, la música es verdad, en buenos tiempos es compañera indispensable, y ahora también, ¿eh?
Para mí la música es vital siempre, siempre, constantemente.
Además, ¿sabes qué pasa? Que normalmente caemos a la tentación, yo intento no hacerlo siempre en casa y educar a los pequeños, tenemos la tentación de que el momento de ocio que tenemos es sofá y delante de la tele.
No.
Y puedes sentarte en el sofá también y ponerte música.
Y
no hace falta ni leer ni nada. Oye, solo escuchar la música, que es magnífico, ¿eh?
Lo que hacíamos antaño, de
correcto,
que cogíamos, no ahora con los CDs que son...
El vinilo.
Cogíamos el vinilo y analizábamos mientras se sonaba los surcos, daba vueltas el surco, pues íbamos analizando por las letras, íbamos...
Sí, sí, sí.
Bueno, yo de hecho tenía por costumbre traducirme las letras de las canciones. Y vas escuchando y ahora te quedas y tiras para atrás, sobre todo el vinilo es que es precioso.
Sí, sí, sí. O sea que ahora, como tenemos tiempo, vamos a lanzar el reto. Poseu-ho en pràctica, va. Ens seguim a casa, agafeu un àlbum sencer. Un àlbum sencer, de principi a final, d'algun artista, algun que tinguem per casa que no l'haguem escoltat des de fa molt temps, i ens el posem i l'escoltem. A veure què tal.
Mira, yo el otro día tenía aparcado el último disco Somos los más grandes de Mojinos Escocíos, que lo tenía ahí en la lista de espera porque no son muy santo de mi devoción, pero con las hartas de tonterías que dice el Sevilla, digo, es que me desternillaba de risa, ¿no? Digo, mira, me ha venido perfecto, porque nada mejor que brindar con un poco de humor y mucha risa.
Muy bien. Andrés, oye, que pases buen fin de semana y cuídate.
Igualmente, larga, y que se cuiden todos, sí. Claro, por supuesto. Larga vida, oh yeah. Go!
Doncs hem connectat amb el diari La Mañana, amb l'Andrés Rodríguez. Nosaltres ara aixecar els horaris. Arribarem a la una amb els Stones i després el migdia de Lleida. Parlem de cine, de sèries, amb la Laura González. Ens colem a casa d'una família, a veure els seus fills i els pares com ho estan vivint, i també parlarem de cultura i d'espectacles a l'Espai Groc.
Es la una a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
De todas las cifras sobre el coronavirus, hoy hay una que crece muy por encima del resto. Lo hace un 33%. Y no es la de muertos ni la de contagiados. Es la de recuperados. Son ya 9.357, lo que supone que más de 2.300 personas han recibido el alta hospitalaria en las últimas 24 horas. Aún así, la cifra de fallecidos sigue siendo muy preocupante. Vuelve a repuntar, la de ayer es la más alta de toda esta crisis, y hay ya 4.858 muertos. Un día más, Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Nos preguntamos si estamos cerca de llegar al pico máximo de la enfermedad que permita revertir la curva ascendente del COVID-19.
Pues lo que podemos tener es diferentes picos en función de cada comunidad autónoma, según está explicando el portavoz de Sanidad en el Comité Técnico, Fernando Simón, en una rueda de prensa que está en marcha. Pero en conjunto lo que dicen es que nos estamos acercando a ese pico máximo de notificaciones. La tendencia, aseguran, es a la estabilización también en la mortalidad, pese al incremento de fallecidos en las últimas 24 horas.
Queda todavía mucho por hacer, pero lo cierto es que los datos van poco a poco indicándonos esa posible llegada al pico de notificaciones, que como sabemos representa también una visión de hace unos cuantos días y no la visión actual real.
Constatan que el aumento en el número de positivos del 14% hasta los 64.000 es el menor de las últimas dos semanas, y también que los registros de ingresos hospitalarios y en UCIs están aumentando a menor ritmo que en días precedentes. Además, según ha señalado Simón, las personas ya dadas de alta están en el doble que los fallecidos. Hay también 9.444, y este dato es tremendo, profesionales contagiados. Y sobre los famosos test fallidos, pues lo que ha explicado es que pronto, en breve, sin especificar cuándo, tendremos test rápidos de calidad en España.
Nos acercamos al fin de semana, quedan todavía al menos 15 días dentro del estado de alarma, y para que nadie se relaje, el Ministerio del Interior anuncia que se van a reforzar los controles, Juan Baño.
Esto no es un juego, acaba de decir el comisario José Ángel González, director adjunto operativo de la policía. Vuelven los controles reforzados de cara a este fin de semana.
La Policía Nacional va a incrementar e intensificar tanto la presencia como los controles a las entradas y salidas de las ciudades en colaboración con policías locales. Y como les he dicho, tolerancia cero.
Es el mismo mensaje que lanza la Guardia Civil. Los dos cuerpos han detenido 80 personas por desobediencia en las últimas 24 horas, y otra amenaza muy seria, la ciberdelincuencia. Escuchen, la policía ha detectado el registro de 12.000 dominios, 12.000 en las últimas horas, susceptibles de ser utilizados por los malos, los ciberdelincuentes.
Esta crisis nos está dejando también iniciativas de las que hay que presumir. Una de las imágenes que va a quedar para la memoria de lo que puede llegar a ser un país como España es el hospital habilitado en el recinto ferial de Madrid, en el IFEMA. Si se cumplen las previsiones, este fin de semana podría estar atendiendo allí a más de 1.000 pacientes. Pero no es el único hito que hay que destacar. Atentos a la respuesta que ha dado la Guardia Civil en San Andreu de la Barca, un pueblo de Barcelona de unos 25.000 habitantes, en el que durante los días más complicados del intento de golpe separatista, los hijos de los guardias civiles fueron señalados. Allí, en ese mismo lugar, la Guardia Civil ha montado un hospital de campaña con sábanas y material de la propia Benemérita para atender a todos los enfermos de la comarca que lo necesiten. Barcelona, Sergi Tor.
Intenso y rápido trabajo de los agentes de la Guardia Civil instalando 140 camas en el pabellón. La labor de los agentes nos deja este sonido en el interior del centro deportivo. Este hospital de campaña se destinará a las personas afectadas de coronavirus que reciban el alta hospitalaria pero que no puedan volver a casa porque tienen que continuar aisladas. El ayuntamiento, gobernado por PSC y Ciudadanos, había solicitado la colaboración de la Guardia Civil. La Benemérita, recordemos, tiene un cuartel en la propia localidad que ha sufrido reiterados ataques y escraches por parte de los independentistas.
Por cierto, como te hemos adelantado hace media hora, el primer ministro británico Boris Johnson ha dado positivo por coronavirus. Se van a cumplir 2 semanas de confinamiento y los comunicadores líderes, los más influyentes de España, siguen en COPE, siguen cargados de ilusión y ganas para hacer llegar a los ciudadanos la información, el análisis, la serenidad y esperanza que, sin duda, todos necesitamos. En COPE.es puedes ver ya un vídeo donde Herrera, Expósito, Paco, Pepe, Lama y todos los comunicadores de COPE cuentan cómo viven estos días de aislamiento y cómo hacen radio para estar siempre contigo. ¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues seguimos conociendo cifras y cifras, Antonio, de esta crisis del coronavirus, que podría dejar una caída del 30% en el turismo mundial y pérdidas de más de 400.000 millones de euros, según cálculos de la Organización Mundial del Turismo. Por cierto, que los agricultores recibieron la semana pasada 100 millones de euros en ayudas europeas de la PAC, según cifras del Ejecutivo, que señala que solo en 2019 el sector ingresó más de 4.300 millones de euros en estas ayudas europeas. Dos españoles de 22 y 23 años han sido detenidos por acoger reuniones en las que se consumía droga en Cartagena, en Murcia. La policía se ha incautado de 26 plantas de marihuana, 148 gramos de hachís y 900 euros. Y en Málaga ha sido detenida una chica de nacionalidad española, 22 años, sobre la que pesaba una orden de detención europea por un tiroteo que se produjo en Holanda.
El coronavirus, que sigue afectando también de forma muy directa al deporte, comienzan los ERTE en el fútbol español. Luis Munilla.
El primero lo anunció Antonio anoche el Fútbol Club Barcelona. Afecta a todas las secciones y a todo el personal. En el caso de la plantilla, el club pretende que se rebaje un 70% el sueldo desde el 14 de marzo hasta que dure el estado de alarma. No hay acuerdo de momento con la plantilla y el club lo va a seguir intentando, pero si no, lo llevarán a cabo de manera unilateral. Y el segundo ERTE en caer ha sido hace unos minutos, ERTE, segundo ERTE en el fútbol español, el del Real Club Deportivo Español, Quique Iglesias.
El Español, que ha presentado un ERTE de manera unilateral con la comprensión y el respeto de una plantilla que ha entendido la situación que vive el club y la sociedad, a llegar ahora a un acuerdo en una mesa de negociación que se va a abrir para llegar a un acuerdo amistoso. También incluye las plantillas del Español B, el Juvenil A, el Juvenil B y el equipo femenino. Es por el 70% de las horas de trabajo. La dirección general del club y también la dirección general deportiva se han rebajado el sueldo de manera voluntaria.
Recordamos que también el Atlético de Madrid está preparando un ERTE en el club. Y es noticia lo que cuenta COPE Vigo, que ha ocurrido en el Celta. Pione Sisto ha decidido abandonar la ciudad de forma unilateral y marcharse a Dinamarca. El jugador estaba pasando en solitario el confinamiento en su casa.
Gracias, Muni. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com està? Soc el Ricard Álvarez i estem al migdia de Lleida, camí doncs, cap a les dues. Ja saps, de totes maneres, que de dilluns a divendres t'acompanyem des de les 12:20 fins a arribar a les 2 de la tarda. Ara, al migdia de Lleida, d'aquí uns minuts, parlarem amb la Laura González, parlarem de sèries, de pel·lícules, de cine, perquè sí, els cines estan tancats, però podem fer moltes coses des de casa. I a partir de 2:15 ens colem a la casa d'una família, amb una família, amb dos fills de 8 i 5 anys, perquè avui, divendres, fa 2 setmanes que no van a l'escola. I veurem la realitat, des dels ulls dels petits de casa i des dels pares, que segurament, vaja, segur que serà diferent, però bueno. I encara ens faltarà l'Espai Groc, que ens durà cap a les 2 de la tarda, avui Dia Mundial del Teatre, parlarem d'aplaçaments, de dates que ja tenim de certs aplaçaments i d'altres històries del món de la cultura i dels espectacles amb la Puri Terrado avui, amb la Marta Salla. Recorda que estem a 12 graus, que ja ens ha dit l'Armando Álvarez que ve fred, que ve fred. Estem acabant el mes de març i ve fred. El mes de la setmana vinent, aquesta ja portem 2 o 3 dies de fresca, avui ha gelat aquesta nit. Estan preocupats els agricultors de la zona de Lleida, però ve fred la setmana vinent. I fins i tot, això és d'hora de dir-ho, i l'Armando, si ens està escoltant, no ho diguis això encara. Bueno, però
Si tot surt com sembla que ha de sortir, la nit de dilluns a dimarts, fins i tot a la plana de Lleida, podria nevar i tot. No grans quantitats, eh? I com que seria de matinada, potser a primera hora del matí li toca el sol i ja està. Però, fins i tot, podríem aixecar-nos amb una estampa ben diferent per les dates i per les circumstàncies que ens trobem. Segurament haurà nevat alguna vegada a final de març, però no és habitual. La 1:10, busquem tot seguit l'actualitat informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Una actualitat informativa que, per cert, segueixen havent successos, tot i que ens centrem molt darrerament al tema del Covid-19. I és que, per exemple, a Mollerussa han detingut a dos homes després de trobar-los una pistola al maleter del vehicle. La Guàrdia Civil també els va denunciar per incomplir el confinament decretat amb l'estat d'alarma. O sigui que els enganxen quan havien d'estar tancats a casa i a sobre miren el maleter i els hi troben una pistola. Ja m'explicaràs, ja sabem per què es fan anar. Són dos homes de 26 i 31 anys, de nacionalitat gambiana i residents a Barcelona. I els han enganxat aquí, a Mollerussa. Per tant, a saber els dies que fa que rondaven pel món. En un altre ordre de coses, la seu d'Eurecat a Lleida s'ha sumat als assajos de les mascaretes que s'estan començant a produir per suplir la falta d'aquest material sanitari per garantir la seva eficàcia contra el coronavirus. Recordem que no tot s'hi val. És a dir, ja ho sé que heu rebut segur un vídeo i un altre, i àudios. Escolta, qualsevol cosa és millor que res. Sí, correcte, qualsevol cosa és millor que res. Però la millora és tan ínfima i ens pot fer tenir una falsa sensació de seguretat que pot ser pitjor el remei que la enfermetat. És a dir, amb un mitjó al nas i a la boca no estem protegits, perquè això és així. Algo filtre, evidentment, però no estem protegits. I si creiem que ho estem, doncs segurament ens exposarem més i allí ve la trampa. Per tant, no tot s'hi val. Ni agafo per casa una cosa, la falla que tinc ben... No. Ja vam parlar amb la presidenta del Col·legi d'Infermeres i ens va dir que hi ha uns protocols i s'ha de testejar, s'ha de provar això, eh? Hi ha doncs, el certificat FFP2, l'FFP3, que determina que per allí no passa cap partícula de més de 0,2 micres o 0,3 micres. Doncs s'estan provant. Amb aquests assajos, el centre tecnològic pretén garantir l'eficàcia d'aquests elements de protecció a nivell de filtració bacteriana, de respirabilitat i de neteja microbiana. Les proves són coordinades des de la seu d'Eurecat a Cerdanyola, però es duen a terme als laboratoris de sostenibilitat a Manresa i de biotecnologia a Reus, al centre d'APP Plus a Bellaterra i ara també a la seu d'Eurecat a Lleida. Les anàlisis es basen en normes facilitades per AENOR i en el coneixement científic assolit sobre el coronavirus. Per tant, aquests assajos sí que ens diran què val i què no val. No tot s'hi val, eh? Recordem que Salut ha confirmat que en les darreres hores han mort dues persones més amb coronavirus a les comarques lleidatanes, una a la regió sanitària de Lleida, l'altra a la de l'Alt Pirineu i Aran. Amb aquestes ja són 22 les víctimes mortals com a conseqüència del Covid-19 a la demarcació. Així mateix s'han confirmat 33 nous casos que han elevat el total a 352. Actualment, d'aquests, 206 es troben ingressats en centres hospitalaris de Ponent, al Pirineu i a l'Aran, de les quals 37 estan a l'UCI. Cal destacar que aquest dijous han estat donades d'alta dues persones i ja sumen 26 les altes acumulades a la demarcació de Lleida. A tot això s'hi sumen notícies a nivell nacional, com per exemple, clar, quan tenim moltes xifres, què fem? Comencem a fer càlculs. Hi ha un càlcul que és esfereïdor. Ara exactament no el tinc al davant, per tant el dic de memòria i em puc equivocar, però estàvem parlant de prop d'un terç de les persones mortes a Espanya ho han estat a residències d'avis. Un terç. Vaja, és una xifra per preocupar-se i molt, eh? O sigui, fa dues setmanes ara mateix vam decidir tancar les escoles, però ens vam oblidar de les residències d'avis. I està molt bé, eh? Tancar les escoles fa dues setmanes. Perfecte. Però i les residències d'avis? És que no hi va pensar ningú. I quan hi van pensar ja ens hem trobat tot aquest desgavell. A Lleida hi ha una residència, ja ho vam anunciar, que hi ha el centre geriàtric Lleida, que és l'antic Les Germanetes, a Lleida, que han decidit tancar-se ja la directora i els treballadors, i es queden tancats tots. Veurem com evoluciona. Intentarem parlar amb ells la setmana vinent per a veure com... És a dir, el dia a dia i les expectatives de les properes setmanes, perquè això va per llarg, això no li queden dues setmanes, eh? Com ens han dit, l'estat d'alarma sanitària es prolongarà durant dues setmanes, fins al 11 d'abril, és la data, però vaja, avui hem parlat amb un metge fa uns minuts i amb d'altres... I hem escoltat a d'altres ministres i consellers, i vaja, vull dir que això... No li queden dues setmanes, per desgràcia, no per gràcia, per desgràcia, però parlarem doncs amb aquesta residència, aviam aquestes properes setmanes, doncs com funcionarà tot plegat. L'altra notícia que va sorgir ahir i que ha generat un debat polític, que ja em sembla mentida totalment, és indignant fins i tot, és el tema aquest del lot de la compra dels tests ràpids que ha fet el govern espanyol amb una empresa que no té llicència, que han arribat, que han de tenir una sensibilitat del 80% per ser acceptables, i aquests que han arribat tenien una sensibilitat del 30%, o sigui, no servien, que se n'han fet anar 9.000 i se n'han adonat que no funcionaven, i que llavors els han tornat corrents i el lot gran que havia d'arribar l'han paralitzat. Veiem, que hagi de sortir el consulat xinès a Espanya i dir que el govern espanyol ha comprat amb una empresa sense llicència, em sembla ja tan lamentable. Mira, ja, com que estem en aquesta situació de l'emergència sanitària, ja no demanarem, que ho hauríem de fer, dimissions ni res, perquè el que volem tots és ens en sortim i després ja en parlarem. Però tu t'imagines, segur que hi ha una persona que ens escolta ara que és responsable d'adquisicions o de compres d'una empresa. Segur, eh? Però tu t'imagines amb una empresa privada comprar amb aquesta temeritat qualsevol material d'alimentació o sanitari, en aquest cas, que són els més sensibles, amb aquesta temeritat, anar a comprar amb una empresa que no ni sabem si té llicència ni no. Quan resulta que el govern xinès ja ha fet un llistat de les empreses que sí que compleixen tot i que ho podem demanar allí. Si és que... Repeteixo, mira, no demanem dimissions ni res, perquè alegria, eh? Estem en aquesta situació i, escolta, però, sisplau, que això estem jugant amb la vida de la gent, que li han fet test a persones, que ha donat negatiu perquè l'aparell no funciona i se n'han anat a casa, igual estan contagiats i segueixen contagiant a d'altres persones. I no ho sabrem fins d'aquí dues setmanes, això. Això el govern espanyol. El que ha agafat el comandament de tot, del qui depenem tots hores d'ara, perquè estem en estat d'alarma sanitària. En fi, aquesta és la realitat, ens agradi o no. Va, fem una pausa i de seguida connectem amb la Laura González per parlar de cinema. D'aquí, a partir de dos quarts, parlarem de... Bueno, ens colarem. Ja ho dic així, ens colarem amb una casa, amb una família que fa dues setmanes que estan confinats a casa, els petits i els pares, a veure com ho porten. I abans d'arribar a les dues, l'Espai Groc, avui amb la Puri Terrador i la Marta Salla.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bardasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bardasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
Matís, la teva botiga de moda amb més de 20 anys d'experiència. T'oferim un tracte exclusiu i personalitzat. Matís, especialistes en vestir a la dona amb les millors firmes del mercat en talles de la 38 fins a la 52. Vine a Matís i veuràs els colors i teixits de la col·lecció Primavera-Estiu 2020, així com les tendències per acompanyament de comunió i celebracions. Matís, príncep de Viana 81 de Lleida.
Vols assegurar-te la teva collita? Open Natura et proposa la pol·linització amb el millor rusc del mercat. Tripol.
Te'l portem, te l'instal·lem i un tècnic et resoldrà qualsevol problema.
100% eficaç i a partir de 50 euros el rusc.
Fes ara la teva comanda al 973 28 93 09 o a info@opennatur.com.
Tripol, l'únic rusc preparat per les dures condicions del camp.
Nero Giardini, elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini, el made in Italy.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Hem canviat la música d'entrada i ara no sabia si m'havia equivocat o no. Però sí, divendres de cine amb la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, bon dia.
Com estàs?
Doncs, bueno, ho porto aquí.
Ho portes?
Aquí, sí, estic llegint molt. Cine, pues bueno, lo que puc, també, perquè si no és que tampoc podem estar tot el dia enganxat a una pantalla.
No. Escolta, que et anava a preguntar, aquesta música avui d'entrada...
Sí, perquè l'altre és com a... té molta activitat molt... i ara necessitem una mica pues, baixar el ritme, no? Perquè ja ens van dir que no només seran dues setmanes, sinó que seran dues setmanes més.
Com a mínim.
Confinament, llavors ens hem de prendre les coses amb més calma i he decidit ficar aquesta música de Ennio Morricone, de la pel·lícula La Missió.
Ah, val. Ja sabia jo.
Un oboe i també ens pot recordar pues, amb aquests paisatges naturals que s'estan rehabilitant amb la poca acció que està fent l'ésser humà últimament, està afectant a nivell ecològic també.
No, el planeta li està anant genial. Ahir vaig veure unes gràfiques de la contaminació de Madrid i de Barcelona de fa un mes i d'ara, tenint en compte que confinats només portem dues setmanes, i ha baixat la contaminació de l'ordre de tres vegades, per entendre. És a dir, si abans d'una cosa concreta eren 60, ara és 20. Per tant, és increïble, l'acció humana, el malament que ho estàvem fent, per entendre'ns.
Sí, bueno, això també doncs, ens porta a reflexionar. I també, doncs, com us volia plantejar avui una mica, el cine pues, té diferents utilitats, entre les quals també hi ha aquesta de fer reflexions, no? També sí. Sobre el medi ambient, sobre, bueno, sobre totes les coses que pugueu reflexionar en aquests moments que, bueno, se'ns adona també dependrà de com estigueu convivint amb la gent que teniu a casa.
Sí, aquesta és l'altra.
Germans, adolescents, fills, pares...
Sí.
Clar, cada casa és un món.
I però, tant.
Bueno, entre les utilitats del cine tothom pot trobar alguna cosa, com per exemple evadir-se, divertir-se amb comèdies familiars, contrastar punt de vista sobre el món amb aquestes reflexions, no?, de veure diferents personatges... I ens serveix també doncs, per entendre tant com ens relacionem, com actuem en situacions en les que no ens havíem trobat mai, no sé, és una mena d'escola també de com socialitzar o com funciona el món, no? El cine ens permet aprendre també a nivell conductual i ens ensenya com actuar en situacions pues, que són desconegudes, sí. Com deia. I clar, el que estem vivint ara no ens havia passat mai.
No, és nou això.
Diu, és de pel·lícula.
Sí.
No? Perquè,
és veritat.
Clar, clar, estem acostumats a veure les pel·lícules, però no a que ens passi, no? Perquè, clar, fa més de 200 anys, no?, que va haver l'última gran plaga. Llavors, bueno, l'últim virus...
Sí. No, que n'hi ha hagut, Hi ha hagut exemples de tot plegat i segurament ara ho passarem millor, però estàvem tan acostumats a fer el que ens doni la gana, entre cometes, que ara això, i això que, repeteixo, resulta que la gran solució, la gran prevenció és quedar-se a casa envoltat de noves tecnologies i amb un munt d'opcions d'oci. Que sí, que a tothom ens agradaria baixar de casa i sortir a caminar o a córrer o a fer activitats fora de casa. Sempre volem el que no tenim. Però podem fer moltes coses a casa. Ara ens anem a centrar en cine i sèries i avui ho parlarem segons l'estat d'ànim.
Sí, sense perdre de vista també la realitat. O sigui, sí. Està molt bé que us evadiu, que feu esport a casa, que proveu de ser conscients a més que això és un virus, que té unes conseqüències... No penseu en el futur, no? De moment no penseu en el futur, però que el cine us serveixi per evadir-vos, però sense prendre la consciència de la situació que estem vivint.
Clar.
I això també ve acabat amb una meditació, no? S'ha de veure el cine i meditar, no? A veure una mica com ens senten les coses i el que estem vivint. Llavors jo el que faré serà anar donant títols, bueno, no donant títols, us diré, pues mira, si esteu així, aquesta cosa, si esteu així, com una prescriptora, no? Medicina per a l'alma.
Vale, no és per fer-te la pressió habitual, però et queden 5 minuts.
Ja. Vale, mira, ràpid, va, fica'm la segona música.
Vinga, va. Aquesta ja l'ha identificat perquè l'he vist dos o tres vegades, aquesta pel·lícula, perquè me la va recomanar molt l'astrònom, el Ramon Drudis. Eh? Interestel·lar, ara que sí?
Ben bonica aquesta
cançó. Sí. A veure...
També, els protagonistes viuen una situació difícil,
sí,
no? En la
molt.
Que s'ha d'abandonar
sí.
la Terra i trobar un altre espai dins de l'univers on trobar-nos, no? Llavors, aquesta recomanació us la faig... Bueno, aquestes recomanacions que us vinc a fer ara... Us espais si esteu en un entorn on teniu adolescents, no? Si conviviu amb adolescents, amb els vostres fills, nebots, el que sigui, llavors us recomanaria pel·lícules d'aquest tipus, de Christopher Nolan, que fessin una mica doncs, reflexionar sobre la condició dels humans. També poden començar a veure pel·lis de Tarantino, que de fet avui fa 57 anys, Tarantino.
Mm.
Que, bueno, que ja són una mica més del món dels adults, no sé, començar-los a obrir la mirada també amb aquest tipus de cine. I sobretot també cine d'història, cine que expliqui situacions, com per exemple la pel·lícula de Los Hombres de l'Acero, que és una pel·lícula situada en l'època medieval amb un brot de peste bubònica i és com una... com sobreviu un regiment de soldats, no?, que són mercenaris. Llavors, doncs, bueno, veure episodis de la història, doncs, que, amb els que també es pugui aprendre. També us convido a riure en família, a veure... comèdies que siguin aptes per a tots els públics i si són adolescents, els vostres fills, doncs ja que siguin una mica més gamberretes. Mm-hmm. Si és una escena de sexe i estàs mirant la pel·lícula amb els teus fills, doncs no passa res, naturalitza-ho, ja està, és una cosa natural. Llavors els adolescents ja poden començar a veure aquest tipus de pel·lícula. I si estàs amb nens a casa, doncs mira, ha sortit ja Disney Plus i ja pots gaudir de tot el contingut Disney a tope, no? Jo us recomano que centreu també el tema de visualitzacions amb nens en cinema amb valor. Per exemple, un ID pur dintre dels continguts Disney és un tipus de contingut amb molts valors i dels que els nens poden aprendre. Ja tinguin 6, tinguin 8, tinguin 10, tinguin 12 anys. I és un cinema que també el poden veure inclús els adults, no? I que ajuda molt a fomentar unes conductes sanes. Després també, documentals educatius n'hi ha un munt. Podem veure sobre l'univers, o sobre la natura, sobre animals, que això als nens els agrada molt.
Sí.
I a partir dels 7-8 anys també es pot començar a introduir un tipus d'animació amb una miqueteta més de suc, com podrien ser les produccions de l'estudi Ghibli, l'estudi japonès d'animació, que està pues, La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro, Mi vecino Totoro, que són infantils, però ja tenen una mica de contingut filosòfic perquè els nens puguin començar a tenir una mica més de pensament abstracte. Llavors, bueno, si tens nens a casa, doncs també et recomano que miris amb ells comèdies que formaven part de la teva joventut. També és un moment que podeu compartir amb ells pues, per ensenyar-los, per exemple, La princesa prometida, Tutsi, Los cazafantasmas, la trilogia de Men in Black, els Goonies...
Bueno, mireu també l'edat recomanada, també, eh? Depèn... Sí.
Sí, però l'edat recomanada abans i després, jo... a veure... jo crec que els pares d'una pel·lícula com Gremlins ja la poden començar a compartir amb nens a partir de 7-8 anys,
mm-hmm.
la veritat. No sé, Hook, El quinto elemento, una mica de ciència-ficció, també, perquè també s'acostumin, no? I amb aquest ritme lent que portem aquests dies, bueno, més lent que de lo normal, el nostre metabolisme també va més lent i tal, doncs aprofito també per baixar aquest ritme audiovisual, perquè les produccions actuals per a nens tenen un dinamisme de molts plans seguits, el pla no dura pocs minuts, llavors... És una manera d'adaptar la mirada també a veure un cine més lent,
uh-huh.
no? Més als planos i tal. I després, doncs bé, ara ja si vols me pots ficar la música que t'he ficat.
Això què és?
Això és la banda sonora de La conquista de l'Oeste. És un western molt bellet, How the West Was Won, i la banda sonora és d'Alfred Newman, crec. Uh-huh. Llavors, aquesta música la fico per introduir-vos doncs, als nostàlgics del cine que revisiteu els vostres clàssics. Mira, jo us fan tres propostes.
Vinga, va, rapidíssima.
Venga, Sergio Leone, tots els westerns i la pel·lícula de màfia era ser una vez en Amèrica. Després, podeu tornar a veure Kubrick, però Kubrick no els clàssics clàssics com la naranja mecànica, la chaqueta metàl·lica i tots aquests, sinó era una mica més endarrere, no? Inclús anar-se a veure Telèfono Rojo, Volamos hacia Moscú. També, si sou uns nostàlgics del cine, podeu tornar a veure les pel·lícules de Sissi, fixar-vos en aquells vestits superdetallats i en aquelles escenografies. Podeu tornar a veure les pel·lícules de Hitchcock, pel·lícules en blanc i negre. Si us sentiu més afins amb el cine europeu, doncs revisitar Fellini, Godard, Antonioni, Bertolucci, i inclús pues, pel·lícules de màfia, com Muerte entre las flores del German Cohen, o la trilogia del Padrino de Francis Ford Coppola, les pel·lícules de Brian De Palma, i podeu, els nostàlgics, teniu ara mateix aquests continguts a plataformes de vídeo sota demanda, i bueno, tot pràcticament estan oberts.
Molt bé. Doncs són propostes segons l'estat d'ànim de pel·lícules que ens ha fet avui la Laura González, que segur que se n'ha deixat un munt encara i que ho recuperarem divendres vinent, evidentment. Laura González, divendres de cine, eh? Que sí, que estem confinats, però que podem veure cine. A més, hi ha moltes iniciatives en la que podem veure pel·lícules de manera gratuïta, il·legal. Per tant, aviam, que hem d'aprofitar això. Molts canals de televisió estan fent reposicions i posant també molt cinema. Ens podem enganxar amb una sèrie si tenim plataformes, etcètera, etcètera. Has començat tu, per cert, amb el Disney Plus?
Doncs, bueno, sí, he començat, però veient coses que ja havia vist.
Bueno, correcte.
De fet, tinc pendent aquest cap de setmana a veure La Rodava i el Vagabundo, que és una producció original de Disney Plus i que ja l'han tret directament a la plataforma de vídeo sota demanda.
Doncs ja me l'explicaràs.
Sí.
Laura, una abraçada.
Vinga, una abraçada, bon cap de setmana.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite all right.
I ja sabeu que aquests dies, mira, a través del telèfon ens posem a casa de moltíssima gent, perquè a més la immensa majoria de gent que encara treballen estan teletreballant. Per tant, si no treballen, els estem trucant a casa. Si estan teletreballant, també els estem trucant a casa. Però deixeu-me que avui fem una connexió que en tenia moltíssimes ganes. Hem esperat a una xifra rodona, com és avui divendres 27 de març, perquè avui ja es compleixen dues setmanes del confinament de la canalla dels estudiants, del tancament de les escoles. I per això jo avui marxo cap a una casa que em sembla que ja m'està esperant el Guillem. Guillem, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Hola, Guillem, com estàs?
Molt bé.
Molt bé. Escolta, et dius Guillem, això ja ho hem dit. Quants anys tens?
8
anys, o sigui, que quin curs fas?
Tercer A.
Tercer de primària, vaja, bueno, tercer A. En quina escola estudies?
A l'escola Ciutat Jardí.
A Ciutat Jardí. Escolta, Guillem, quina roba portes posada?
Pues porto posada una camiseta de màniga curta, verda, de les Estades del FIF, Lleida.
Ahà. Però aquests dies també allarguem molt amb el pijama posat, oi?
Sí.
Sí? I escolta, no és estrany? Avui és divendres, en aquesta hora? I amb pijama per casa?
Ja. No,
és estrany això, oi?
Sí, molt.
Perquè tu ara mateix on estàs?
Jo estic a casa al despatx.
Estàs a casa? I però tu on hauries d'estar en aquestes hores?
Al col·le.
Al col·le. I com és que no estem a l'escola? Què ha passat?
Pues perquè el coronavirus i tenim d'estar confinats a casa.
Ah, o sigui, fa dues setmanes que no vas a l'escola,
eh? Sí.
Saps, escolta, això del coronavirus que m'has dit, saps què és?
No.
No saps què és? Bueno, és un virus. És una... Saps el que ens fa, el coronavirus? O sigui, per què...
No.
I saps per què ens hem de quedar a casa?
Sí, perquè si no... I tenim d'estar un metre de la gent i no tocar-nos amb les mans. Ens tenim de rentar molt les mans i no tocar-nos. Si toquem ferro i ens toquem la cara, malament.
Ahà. O sigui, ens hem de mantenir les mans ben netes.
Sí.
I com a mínim a un metre de la gent.
Ja, sí.
Però el que segur que hem de fer és estar a casa.
Ja, sí. Sí, sí, a casa.
Escolta, tu això ho tens claríssim.
Sí, jo ho tinc claríssim.
Però això saps que hi ha gent gran que li hem d'explicar encara? Que hi ha gent que encara s'escapa i van pel carrer i això no s'ha de fer?
Ja, és que a una veïna meva li van robar la bicicleta.
Caram, quina mala sort, no?
Sí, molta, sí.
Molt bé. Doncs jo em quedo a casa, que això és una cosa que hem de tenir claríssima. Guillem, ara et demano un favor. Tu has dit que la gent s'ha de quedar a casa, que s'han de rentar bé les mans si toquen coses que venen de fora de casa, que si la gent que ha d'anar a treballar, que s'han de mantenir a una distància de com a mínim un metre.
Sí.
A més a més, què ens hem de posar a la cara, si en tenim?
Una mascareta.
Una mascareta. I saps per què és aquesta mascareta?
No.
Bueno, és perquè quan respirem, doncs el virus ja saps que el podem expulsar mentre respirem. I llavors, si nosaltres estem contagiats, no contagiarem amb una altra persona, i si no ho estem, però una altra persona sí, no es contagiarà a nosaltres.
Molt bé.
Tot bé, oi?
Sí, molt bé.
Escolta, a més, això ens ho diuen els metges, per tant, els metges els hi fem cas, oi?
Ja, els hi tenim de fer cas.
Ara et preguntaré, tu en un dia normal què fas? És a dir, a veure, explica'm, Guillem, tu en quina hora t'aixeques més o menys?
Pues no sé, molt aviat.
T'aixeques molt aviat?
A les 7 o a les 8.
Caram, però et desperten o et despertes tu sol?
Jo me desperto sol.
Ah, escolta, i quan vas a l'escola també et despertes sol o t'han de despertar?
No, me tenen de despertar.
o sigui que aquests dies et despertes sol.
Sí, jo ho faig tot al revés. Els caps de setmana me desperto més aviat de lo normal i els dies de col·le estic tot el rato al llit.
Bueno, això passa en moltes cases, Guillem, si et serveix de consol. Els pares segurament no. A casa meva també passa això, Els caps de setmana no hem d'aixecar ningú, però entre setmana sí. Molt bé, i llavors t'aixeques, i què fas?
Pues... jugo a futbol.
Jugues a futbol?
Sí, amb el meu pare.
Caram, però on jugueu a futbol?
Pues al llit i al passadís.
Ah, i qui guanya?
Pues jo.
Escolta, m'has dit abans que portaves una samarreta verda d'un club de futbol. Entenc que jugues a futbol. Ah, així per això el guanyes. Escolta, a quina hora esmorzes?
A les...
més o menys.
8 o 9.
A les 8 o 9. I després d'esmorzar, què fem? Rentem les dents, la cara, i llavors al matí què fem?
Pues al matí fem... llegeixo...
Molt bé.
També mòbil i tele. Jugo amb la meva germana també, que té 5 anys, que se diu Ariana. I també faig videotrucades amb els amics.
Molt bé. I amb els padrins?
I amb els padrins també.
Escolta, que els trobes a faltar, que no poder-los veure.
Sí, molt.
Clar, és que ara no podem tenir contacte amb ningú. Sort d'això de les... Escolta, i els padrins ja se n'entenen bé amb això de les videotrucades?
Sí. Jo crec que sí. Bueno, jo els veig que sí.
Tu li fas una videotrucada i els contesten?
Sí.
O sigui que, almenys, això sí que ho saben fer.
Bueno ells ens truquen a nosaltres.
Ah, escolta, imagina't tu quins padrins que tens. O sigui, ells ja et truquen a tu i et fan una videotrucada. Però a què no te n'havien fet mai abans, de videotrucades?
No, quasi bé mai.
Veus?
No.
Això és una cosa nova que m'ha pres aquests dies. Escolta, et volia preguntar una cosa. T'has ficat a la cuina algun dia d'aquests a intentar cuinar alguna cosa o fer algun plat?
Hombre, claro.
Ah, sí?
He fet galetes.
Has fet galetes?
Pastissos.
Caram. Escolta, sí. I t'han sortit bé?
Sí.
O sigui, no n'ha quedat ni un, per tant vol dir que eren bons.
Sí.
Molt bé. D'activitat física ja no et pregunto, perquè ja m'has explicat que feu futbol, però feu alguna classe d'educació física a casa, alguns exercicis?
Sí, fem gimnàstica.
Ah, feu gimnàstica. Molt bé. I abans d'anar a sopar, a les 8 de la tarda, saps si passa alguna cosa especial? Surs al balcó a aplaudir?
Sí.
Ah, surs al balcó a aplaudir. I estàs sol o surt molta gent als balcons a aplaudir?
Últimament no surts gaire. Surt molta gent al balcó i la veïna que li van robar la bici, fica disco, fica altaveus, tota la terrassa aquella plenes de llums.
Ah, o sigui, esteu ben animats. Escolta, saps per què surt la gent a les 8 a aplaudir als balcons?
Sí, perquè els hi donen les gràcies als metges que estan treballant per la infermetat del coronavirus.
Molt bé. Metges i infermeres, infermers... Sí. Molt bé, escolta, i ella, amb aquesta és molt al dia, eh? Escolta, i ara arribem a l'hora d'anar a dormir. Quantes vegades t'han de dir, Guillem, venga, a dormir, que ja és tard?
No, mirem una pel·lícula fins que s'acabi, i quan s'acabi ja anem a dormir.
Ah, molt bé, perfecte. Quina pel·li vau veure ahir?
Ahir la de...
O una que te'n recordis. Una que te'n recordis. Quines pel·lis has vist aquests dies?
Las mejores vacaciones de mi vida.
Ah, i et va agradar?
Sí, molt.
Bueno. Escolta, Guillem, estàs còmode a casa? Estàs bé a casa?
Sí, estic molt bé.
T'agrada això d'estar... Perquè els teus pares van a treballar o també estan confinats a casa?
També estan confinats i mon pare fa vídeos per la gent que està molt malament, que... té una contracció o que mon pare és fisioterapeuta i fa un vídeo dient-los què tenen de fer per curar-se.
Molt bé. Però escolta, però és guai això, d'estar a casa amb els pares tots els dies?
Sí.
No se't fa pesat, que no?
No.
Molt bé. Doncs ara li preguntarem al teu pare, però bueno. Escolta, Guillem, que m'ha agradat molt de parlar amb tu, eh?
Sí, jo també.
Que, escolta, una cosa abans d'acomiadar-te. Jugueu tots junts amb algun joc d'aquests de taula o alguna història?
No.
Algun dia no? El cap de setmana no?
No.
Allò, un parxís, una oca, alguna activitat, feu tots junts?
Bueno, un dia la meva mare i jo vam fer dominó.
Ah. I qui, vas guanyar o no, també?
A partides. Una partida sí, l'altra no.
Bueno, veig que se't dona tot molt bé, eh? Jo no jugaria amb tu, que perdria sempre, ja ho veig.
No ho sé.
Guillem, escolta, moltíssimes gràcies, eh? M'ha agradat molt escoltar-te.
Vale.
Em passes al teu pare, sisplau?
Vale, ja te'l passo.
Gràcies, adéu. Guillem. Doncs ja ho veieu, aquestes són les respostes d'un nen de 8 anys, de tercer de primària, que escolta, ell ens ho explica tal com ho està vivint, que crec que és la millor manera. Però hi ha dos cares de la moneda, per entendre'ns. Poden ser similars o poden discrepar amb alguna resposta, perquè hi ha els petits de casa, però després hi ha els pares. I ara ens escolta el Roger, que és el seu pare. Roger, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Escolta, moltíssimes gràcies per deixar-nos fer aquesta connexió.
Sí, i tant, a vosaltres, home. Hem de trobar ocupació un dia, aquesta és una fantàstica.
Escolta, el Guillem veig que ho té clar perquè estem tancats a casa, perquè s'ha de sortir a aplaudir a les 8 i que gaudeix molt, d'aquest dia a dia.
Sí, clar, els nens amb aquestes edats, els hi expliquem el que hi ha, a més, des de la mateixa escola també ens han donat recursos, hi ha un conte que és adaptat per ells, que explica el coronavirus des d'una visió positiva i tal, clar. I llavors, bueno, ells ho viuen d'una forma molt natural i al final ells, el cas dels meus fills, tenen 8 anys i 5 anys i llavors ells amb aquesta edat el que volen és estar amb els pares, també. Clar. Tenen ganes dels amics i tal, però bueno, això de poder disfrutar dels pares amb exclusiva per ells és un regal dintre de tota la problemàtica que tenim.
És que en moltes cases hi ha molts pares, jo el primer, que t'adones del temps que no passaves amb els teus de casa, perquè el dia a dia és veritat que ens absorbia de mala manera a nivell d'horaris, eh? Vull dir que és molt bo, que els nens això ho detectin i gaudeixin dels pares. Escolta'm, si et serveix de consol, això de que quan no s'ha d'anar a l'escola s'aixequen a les 7 o les 8 del matí i quan s'ha d'anar a l'escola els has de despertar, a casa meva també passa, eh?
Bueno, aquí en realitat el tema control horari no el té massa clar. Sí que porta un rellotge, però no el té massa clar. En realitat no s'està aixecant a les 7 i a les 8.
Home, ja suposo que no.
S'està aixecant a les 8 i mitja, a les 9, bueno. I s'està allargant tot una mica més cap al vespre. Intentem seguir una certa rutina, però els horaris s'han modificat.
S'han de relaxar una mica. Però s'aixeca sola, que sí?
Com? S'aixeca sol, sí, això sí. Sí, els dos s'aixequen sol, el seu ritme, i flexibilitzem. És un estat així com mig vacances, mitja activitat amb obligacions, però molt flexibilitzat tot.
Clar, ja ens ha explicat que tu estàs teletreballant. Com ho porteu els pares? Perquè, clar, els nens és molt bonic, val. I els pares com ho portem,
bueno,
això?
Bueno, la mare és mestra, llavors es troba en la mateixa situació de confinament. De fet, no ha sortit ni amb els 15 dies ni per baixar a tirar la brossa. Tot me n'encarrego això ara en aquest sentit per evitar exposició. I el meu cas, clar, la meva feina, jo sóc fisioterapeuta i sóc osteòpata, llavors la meva feina és de contacte directe, i clar, des del dia 13 ja vam anul·lar totes les visites i no estic treballant. I llavors, bueno, clar, la necessitat hi continua sent, la gent et truca, et demana ajuda, i, bueno, tu bonament els ajudes com pots, ni que sigui amb vídeos, explicar una mica exercicis i a veure com poden almenys alleugerar els dolors aquests d'esquena o de migranyes o els que tinguin.
Clar, aquesta setmana parlàvem amb un psicòleg i psiquiatre i, clar, ens deia que, evidentment, això del confinament, doncs, és una cosa que ens és nova, i que estar tots junts en una casa, doncs, és magnífic i és maco, però que també necessitem, els adults sobretot, trobar un moment del dia amb el nostre espai. És a dir, escolta, si necessito 30 minuts o una hora, em tanco en una habitació i estic sol, i potser escolto música o llegeixo un llibre o ja, no m'amoïneu. Això ho aneu trobant?
Sí, així és, així fent. Per exemple, ahir hasta li comentava al final del dia a la dona, dic pràcticament no ens hem vist avui, sembla com és com increïble, ens invitàvem o necessitàvem el nostre espai, no? Però sí, anem buscant aquests moments. A mig matí jo faig una connexió amb videotrucada on fa amb gimnàsia amb uns quants amics, i ja és aquella estona que és meva. Després ella també, a través d'un gimnàs conegut aquí de Lleida, també fa una connexió online, i també és la seva hora i mitja de que sàpigues de tranquil·litat, i bueno, i anem fent així com podem, anem tenint espais, anem trobant moments de lectura, moments de vídeos, pel·lícules, estem junts, estem separats, estem, bueno, anem fent moviment.
Bueno, jo crec que avui hem fet una radiografia bastant propera de moltes llars de Lleida i de tot arreu, de moltíssima gent, amb aquestes circumstàncies, és a dir, amb canalla relativament petita a casa, i que els pares, doncs, també estan confinats perquè no poden anar a treballar. Per tant, jo crec que hi ha moltíssima gent que avui ens ha escoltat que s'han sentit identificats.
També hem de dir de que hi ha moments en què la cosa és de molta tensió. Els nens amb aquesta edat necessiten molt moviment, i clar, els intentes crear aquest moviment. És com la situació, entre cometes, de vacances, amb la diferència que en vacances fas moltes activitats i aquí totes les activitats són tancades dintre de casa, no?
Clar.
Llavors sí, és un escenari molt, molt diferent del que hem viscut fins ara, no?
Molt bé. Doncs escolta, Roger, torno a dir, escolta, que t'agraeixo moltíssim que ens haguis permès entrar a casa vostra. En les properes setmanes tornarem a entrar i a veure com va tot plegat.
Bueno, potser llavors et demanat el telèfon del psicòleg.
Doncs... Escolta, cuideu-vos molt i endavant, eh? I gràcies, ànims, i que tot sortirà bé.
Una abraçada i ànims a tots.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. La Diputació de Lleida us recomana aquestes propostes que mostren la força dels municipis.
Doncs apa, que estem a l'Espai Groc. Sí, l'Espai Groc, com cada divendres. És que per mi no és divendres si no truco a l'Andrés Rodríguez i escoltem els Stones i el Melo Malo, i si no parlem de cinema amb la Laura González, i si no escolta la sintonia de l'Espai Groc i parlo, doncs, amb algunes de les nostres fixes, de l'Espai Groc. Avui, des de l'Auditori Municipal Enric Granados, bueno, segurament des de casa, la Puri Terrado. Puri, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Des de casa.
Com ha de ser. I també des del Teatre de l'Escorxador, però des de casa, la Marta Salla. Marta, què tal? Bon dia.
Bon dia, des de casa.
Des de casa, molt bé. Escolta, per cert, que és que això ha passat molt desapercebut, però la nit de dissabte i diumenge ha canviat l'hora, eh? Que a les 2 de la matinada passarà a ser les 3. Ho dic perquè, clar, quan teníem els espectacles tots programats, es tenia molt en compte, però avui en dia això passarà molt desapercebut.
Doncs sí, i jo no era pas conscient, eh? Jo pensava que també ho ajornarien, això, de moment.
No, perquè el sol... això, veus, això ha sigut invariable. En fi, a les 2 de la matinada, el dissabte, l'avanceu fins a les 3. Escolta, Marta, el concert de Sopa de Cabra, que havia de ser avui, ja té data.
Ja té data, sí. Havíem intentat ajornar-lo aviat perquè allò del cuquet, 19, la gent voldrien veure'ls, però finalment serà a la tardor, perquè totes les previsions indiquen que...
Sí, millor curar-se amb salut, eh?
Sí, que millor curar-se amb salut. I doncs els tindrem el 14 de novembre, que és dissabte, a les 9 de la nit.
Molt bé. 14 de novembre a les 9 del vespre, evidentment ja en parlarem en el seu moment, però sí, Sopa de Cabra vindran a presentar el disc a la Llotja.
A la Llotja. També recordar que tothom que hagi comprat les entrades online, si ja sap ara que aquell dia no els va bé d'assistir-hi, tenen 10 dies per sol·licitar el retorn, fer un correu electrònic a info@teatredelallotja.cat, i els que les hagin comprat a taquilles presencials, doncs ens sap greu, però s'hauran d'esperar que tornem a obrir, si és que volen el retorn. Jo suposo que les fans de Sopa de Cabra doncs, hi aniran igual el 14 de novembre i espero que algú no tingui ja alguna cosa a l'agenda del 14 de novembre.
Aquesta és l'altra, perquè haver de reubicar coses té això, que després és com... La tardor jo estic veient que es carregarà molt, de... bueno, que ja està bé, ja és bo, però de moltes coses,
Esperem que el públic respongui, també, També ho demanem des d'aquí, que solidaritat amb artistes i amb totes les empreses relacionades amb les arts que han hagut de parar ara i, per tant, para ingressos, també.
Escolta...
Sí, jo estic totalment d'acord amb la Marta, no? Nosaltres també estem ajornant-ho tot, des del 12 de març que teníem concert que vam suspendre fins de moment a l'abril, tot l'abril, però ens queden un munt de coses molt bones al mes de maig i bé, també estem ajornant, ja anunciarem el calendari i el mateix, si hi ha algun ajornat que algú hagi comprat per internet, si sap que no hi podrà anar, també ens podem fer un correu a auditori@paeria.cat.
Molt bé. Escolta, Puri, pensàvem tu amb el tema cau lluny, de veritat que cau lluny perquè estem al març, tot i que és veritat que d'aquí 2 setmanes és la Setmana Santa, però pensava molt amb tu i el tema del concurs de piano internacional Ricard Viñes.
Ai, Déu meu, sí. A veure, nosaltres estem amb les inscripcions obertes, en principi ho estem mantenint, però a l'espera de veure què passa, no? Perquè, clar, estem parlant de que són persones que venen de tot el món, començant pel jurat, acabant pels concursants, i doncs no sabem com... Esperem que tot vagi bé i que ho puguem fer, però per si de cas, doncs haurem de contemplar alternatives, no? Però en aquest moment encara no ens volem adelantar
evidentment.
Què és el que farem.
Hem d'estar preparats per tots. Primer, si has de participar, tu de moment t'inscrius i després a plaça ja t'ho diran.
Com que a més no paguen, nosaltres els diem, quan s'inscriuen no paguen, sinó que és quan fan la confirmació, els hi fem la confirmació de la proposta. Home, els concursants estan tenint problemes perquè ens han escrit dient doncs, que teníem, ells ens han d'enviar un vídeo enregistrant una sèrie d'obres per a que puguem fer la primera criba, diguéssim.
Sí.
I ells normalment van a enregistrar-ho doncs, en algun auditori, conservatori, i ens estan dient, escolteu, que ajornareu el que puguem enviar l'enregistrament una mica més endavant perquè està tancat, els equipaments estan tancats.
Sí, sí.
O sigui, no aquí, sinó arreu, no? A fora a l'estranger és exactament el mateix, no? És curiós.
És un detall, veus, que no hi haguéssim caigut, però que, ara surt a la llum.
Però sí que tenim força inscripcions, de moment, i si voleu us conto una curiositat divertida.
Vinga, va.
Do,
Doncs que el primer escrit era de Wuhan.
Jo, sí. Que la vida, que rara era.
Sí, és veritat,
clar,
eh?
Com que allí ja s'ha
pràcticament
superat, doncs mira, els primers són xinesos, però el primer, de Wuhan.
El primer de Wuhan, bueno, a veure, tal com van les coses, ells acabaran abans que nosaltres, vull dir que...
Clar,
però
clar.
Bueno, la mobilitat internacional veurem com queda, eh? Perquè
exacte,
una cosa és primer
clar.
A nivell local i després a nivell internacional veurem com clar. Va la cosa. En fi...
Les fronteres que es puguin tancar, sí. Els aeroports que estan tancats, que no deixen entrar ni sortir...
Simplement clar. Que ahir pensava amb tu, amb aquest tema, perquè és un concurs, ja sabeu, internacional que està agafant, bueno, que ha agafat ja molt renom i que per tant és una cosa que no ens hem de deixar perdre, però la salut és el primer, sí que la plaça l'ús aplaça i es farà. Escolta, avui 27 de març, Dia Mundial del Teatre, Marta.
Sí, jo crec que
estrany,
des de l'any 62,
eh?
Que és la primera celebració, crec que és l'any més trist.
Sí, sí, és estranyíssim.
Del Dia Mundial del Teatre, sí. Sí, sí, sense escenari, sense carrers, sense gent i sense poder-lo celebrar junts. La veritat és que aquest matí a xarxes he estat fent repassos i tots els posts a totes les xarxes són de tristesa, però també d'esperança, eh?
Home, evidentment.
Que això, ens en sortirem.
Sí, sí, però es farà alguna cosa? Pel...
Mira, nosaltres vam preparar, ja la setmana passada vam començar a moure-ho, conscients que venia aquest dia i que seria molt raro,
sí.
vam agafar de la UNESCO, un dels ens de la UNESCO, l'Institut Internacional del Teatre, i cada any encarregue a una persona destacada, autor, director, dramaturg de teatre de qualsevol part del món, els encarrega un missatge, que és com el manifest de cada any.
Uh-huh.
Enguany és d'un autor del Caixmir, de Pakistan, el vam traduir al català, i l'han fet llegir a les quatre companyies primeres de les quals vam suspendre espectacles, que són Campi Qui Pugui, Zoom Zoom, aquestes dues de Lleida, Quim Mas Ferrer i Teatre Nu.
Ah.
Vam dividir el text en quatre parts i ells es van gravar ells mateixos a casa seu, evidentment, llegint cadascú el fragment que els havíem encomanat, han muntat el vídeo i l'han fet córrer per xarxes com a homenatge amb ells, que els han suspès els espectacles, no suspès sinó ajornat, i també com a homenatge a tothom que participa del teatre, que al cap i a la fi és tota la ciutadania, perquè el públic també és teatre.
I tant. Doncs, bueno, com que ens hem d'adaptar a tot plegat, busqueu a les xarxes socials al Teatre de l'Escorxador i allí trobareu això que ens explica la Marta. I,
sí,
bueno,
a les xarxes de la paeria, les xarxes de la llotja, tot arreu.
Per cert, bona representació lleidatana, eh?
Sí, 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 mira, de 4, la casualitat ha fet que de 4 dos fossin de Lleida, sí, sí.
Ui, que està molt bé, això. En fi, Dia Mundial del Teatre, anava a dir passat per confinament.
Per virus.
Sí, passat per confinament, en fi. Bueno, ens hem d'anar adaptant a tot plegat. A vegades costa, el tema del canvi, però veig que després la gent també, a poc, anem... Imaginació al poder, anem buscant maneres i històries, i avui en dia, afortunadament, les noves tecnologies ens permeten moltes coses. Res pot substituir el que diem sempre, el contacte, és a dir, jo ara a la Pur i a la Marta i a la Antònia i a la Maribel, aquí envio una salutació i una abraçada forta. M'agradaria tenir-les aquí al davant, però, bueno, gràcies a les noves tecnologies ens podem escoltar igualment.
Home, i a més, jo en aquest sentit m'agradaria fer un reconeixement als informàtics que ens han permès també a nosaltres poder treballar des de casa, perquè sembla increïble que en una setmana... Bé, el primer dia, a partir de que van dir que no podíem anar... Ja estàvem nosaltres connectats, tot l'Ajuntament.
I ens van habilitar un escriptori remot, els correus, les unitats de discos compartits, tot.
Bé. Això vol dir que hi ha hagut una feina al darrere. Sí, hi ha hagut una feina al darrere del personal que val la pena reconèixer.
Ara ja ens hem posat al dia per... Ja no podrem dir allò de no, el teletreball. Doncs mira, el teletreball és possible. Ho hem hagut d'aprendre
sí,
així, però ho hem après. Puri Terrado, directora de l'Auditori Municipal Enric Granados. Trobes en falta, eh? En falta passejar-te per alguna sala de l'Auditori, oi?
Home, sí, i tant. Veus? Trobem molt a faltar... Jo trobo molt a faltar el contacte personal i ara m'he marcat com una mica d'obligació a reservar-me un temps a fer trucades a les persones,
clar
almenys.
Que sí.
clar, perquè que sí. És que si no, a mi ja em surt un dels dits, no?
Sí, sí, sí. No, no, no. I videotrucades, sí, sí. Que això està molt bé, també. Mira, almenys et veus. Ara parlava amb una família i li he preguntat al nen, que tenia 8 anys, dic, escolta'm, els padrins els trobes a falta? Diu, sí, sí, però dic, que feu videotrucades? I em diu, sí, sí, fem videotrucades. Dic, home, dic, pues, escolta, estan al dia. Diu, no, no, ens les fan ells. Dic, hosta, imagina't tu. Dic, aquest no n'havíeu fet mai? Diu, no n'havíem fet mai. Diu, guaita, tu veus, al final, això és nou. En fi.
La necessitat apreta, no?
Clar que sí. Puri, escolta, una abraçada, cuida't.
Igualment, moltes gràcies.
I amb la Marta Salla, que suposo que també troba a faltar passejar-se en algun moment aquell per allí, pels passadissos del Teatre de l'Escorxador, eh?
Sí, els espais se troben a faltar, però les persones també molt, eh? Clar, estem també en contacte, però...
Sí, però és una altra història.
El contacte personal, sí, és una altra cosa.
Escolta, cuida't també, una abraçada.
Igualment i gràcies. Salut a tothom.
Doncs apa, 30 segons, senyals horaris, arribem a les 2. És que es troba a faltar la gent, veus? Ara ho tenim clar. Escolta, que espero que t'hagi agradat molt l'espai d'avui. Segueixes ben informat a la cadena COPE. Estem portes d'un cap de setmana. Cuida't força, confinament, queda't a casa tot el cap de setmana. Es pot fer moltes coses. I dilluns hi tornem, a les 12:20, des de COPE Lleida. Aquí estarem. M'ho expliques? Va, salut, adeu.